I aquesta música vol dir que és el moment de rigor mortis. Nosaltres sempre morim amb alegria i avui desapareixerem, avui... perquè abans parlat de desaparicions.
Sí, que no sé si es podria acabar de considerar del tot una mort o no, però nosaltres avui l'agafarem com a mort i anem molt ràpid perquè només tindrem temps per un exemple, així que som-hi ja.
Viatgeu cap a una altra dimensió. Una dimensió no només dels sentits, sinó també de la ment. Un viatge a una regió fantàstica, les fronteres de la qual són les de la imaginació. Un senyal us indica la pròxima parada, la dimensió desconeguda.
Us esteu escagarrinant, és normal, però no és un capítol de la dimensió desconeguda.
No, clar, sembla que ara em poso a parlar del cas de ficció i que és un capítol de la dimensió desconeguda, que podria ser perfectament, però és el cas real o no el que parlem ara, perquè hi ha molta gent que creu que és fals o que s'ha tergiversat l'anècdota tantes vegades que no se sap fins a quin punt va passar què, però és el cas d'un senyor que es deia Gustav Ferdinand von Kelps i que va ser un físic i matemàtic alemany de principis del segle XX. Aleshores, aquest home era molt intel·ligent i era molt solitari i vivia en una casa laboratori. Tota la casa estava equipada per als seus estudis i sentia una autèntica passió per l'estudi de, atenció, l'espai, el temps i la matèria. I, molt més important, va ser un dels primers a concebre la probabilitat de combinar la relativitat general amb les regles de l'electromagnetisme.
Què m'estàs dient?
¿Cómo te quedas?
Me quedo que no toco ni quarts.
Clar, aleshores, què va passar amb el senyor Gustav Ferdinand von Kelps? Que el 1942 estava treballant amb el que ell deia que era un projecte secret, que mai va explicar exactament de què es tractava. Tenim el testimoni de la veïna, que em fa molta gràcia, la veïna que estava allà, com la veïna d'embruixada que l'espiava per la finestra, que deia que era un trasto que emetia rajos de llum, que l'únic que sabia és que mirava per la finestra del laboratori i hi havia una maquinota que emetia rajos de llum. I aleshores, aquesta mateixa veïna, un bon migdia de 1942, el va saludar, hola, senyor von Kelps, i el senyor von Kelps se'n va anar cap a casa, va entrar, es va tancar, i al cap d'una estona, tot el veïnat van veure com una llum molt forta que sortia de les finestres de la casa laboratori del senyor von Kelps, i van sentir un brunzit molt fort també, molt pertorbador, es van aixecar corrents d'aire i
molta por, eh?
Van quedar encegats per una llum violeta que a tot arreu on m'he documentat diuen, especifiquen que els hi va donar migranya durant molts dies, important que el veïnat va estar patint mals de cap, i quan la policia va entrar a casa seva, perquè ningú s'atrevia, van trobar unes quantes finestres trencades, però no hi havia ni rastre del senyor Gustav Ferdinand von Kelps.
M'estàs dient que va desaparèixer?
Sí, t'estic dient que va desaparèixer, però la cosa no s'acaba aquí. O sigui, el cas d'un senyor que treballa a la seva casa de laboratori, té una màquina que fa llum i de cop ja no hi és, ja és molt bo. Però ara ve la part que, clar, causa més disputes entre els més escèptics, que és que diverses persones que han passat per la casa de laboratori del senyor von Kelps han dit que l'han vist apareixent a través de les parets, saludant. Hola, bon dia. Quin dia més maco per descobrir coses
vist,
noves, oi?
L'han vist. Si ha desaparegut, però ells l'han vist.
Han vist que apareix per les parets de la casa, a través de les parets, que el saluda molt educadament i, clar, es queden garratibats i abans que li puguin contestar, el senyor von Kelps ja ha desaparegut. I, clar, naturalment, es creu que... Bueno, qui es creu la història creu que va aconseguir vèncer l'espai-temps i que es troba en una altra dimensió que havia estat estudiant durant tota la seva vida.
M'estàs dient...
Bueno, la història és aquesta, tu te la pots creure...
Però puc anar a veure on és la casa d'aquest senyor, a veure?
A Alemanya, no sé exactament a quina zona.
No, doncs ara ho hem de buscar.
Però segurament està... Vull dir, jo, la història, passi o no, sigui una anècdota així molt tergiversada o no, com a història em sembla magnífica, i que hi hagi gent que se la cregui i ja li dona prou xitxa i prou interès com perquè em sembli... Bueno, jo adoro aquesta anècdota de ciència-ficció real.
Ai, doncs aquesta setmana, desaparicions. Ja veurem la setmana que ve quines maneres tindrem de morir amb aquesta dona. M'has de dir un número per la gent del còmic, que són molts els que han escrit avui.
És que s'ho val molt, el
Exacte.
Còmic.
17 números, digue'm el número.
15.
15. Doncs Màximum Clatellot s'endú el còmic.
Fantàstic.
Es diu així, eh? No ho invento. Nosaltres tornem demà a les 10 de la nit al cabaret, a les 9 de la nit, sisplau, al Cabaret Elèctric. I si teniu ganes de venir al concurs, ja sabeu, cabaretelèctric@icat.cat per participar al Tweet Fighter. I també el mateix correu si teniu ganes de vindre al concert que muntem el dijous amb els amics de Gent Normal. Aquesta setmana, Fighter Pillow, una autèntica passada rock and rollera amb músics que surten de Me and the Beast, de Mike McCop, etc. Així que no us ho perdeu. Bona nit.